Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell.
I ara us volem convidar a fer un viatge molt especial. Marxem fins al Japó amb les paraules. I és que la literatura japonesa fa anys que està de moda, de molta moda, i podríem dir que ha arribat per quedar-s'hi. I avui, en una nova edició de...
El llibre obert.
El que volem és fer-vos diverses recomanacions d'autors i títols del país dels samurais, de les geixes, els cirerers amb flors i també el sushi. Avui descobrirem, amb permís de Murakami, que hi ha molts autors i moltes mirades per parlar de temes com la natura, els rituals, els valors i les tradicions japoneses. I ho farem, com sempre, acompanyats de la Cecília Picón, de Libreria de la Plata. Bon dia i benvinguda.
Hola, Raquel, bon dia.
Avui molta literatura japonesa, però centrada en l'univers infantil.
Sí. Y además con acompañada de Cristina, uh-huh. Que bueno, las dos disfrutamos muchísimo de la literatura de países orientales, uh-huh. Y ya verán que hay alguno que se ha colado que no necesariamente es de Japón, pero bueno, son de los libros que habitualmente recomendamos, de esos libros que permiten interactuar con los niños, uh-huh. Pero sobre todo libros que, además de la belleza, del ingenio, lo que son realmente disparadores de la imaginación de los niños.
Que això és el que ens encanta, que cultivin la nostra imaginació i alimentin la dels més petits. Ens acompanya, com deia ara la Cecília, la Cristina Liagas, que és professora i investigadora de la Facultat d'Educació de la UAB i, a més, és membre del grup d'investigació Gretel, de Literatura Infantil i Juvenil i Educació Literària. Bon dia, benvinguda.
Bon dia. Gràcies.
Primer, abans de començar a desgranar aquests títols i aquestes diferents mirades, explica'ns una mica l'objectiu, no?, d'aquest grup d'investigació, Gretel?
Sí, en aquest grup d'investigació ens centrem en l'estudi del llibre infantil i juvenil, però també en tota la dimensió més didàctica, no?, és a dir, què fem com a mestres amb aquests llibres a l'aula, per a què els utilitzem, per ensenyar què, no?, quins aspectes de la literatura.
I suposo que la literatura japonesa té un punt destacat, no?, també a l'hora d'això, com deia la Cecília, no?, de cultivar aquesta imaginació.
Sí, efectivament, forma part del corpus. De fet, uh-huh. Alguns d'aquests llibres que hi ha per aquí també formen part de les nostres classes, però potser el que m'agradaria dir és que aquesta selecció l'hem anat construint d'una manera molt personal amb la Cecília, uh-huh. No?, quan vaig a la llibreria i comencem a parlar i surten aquestes propostes que ens han marcat, no?, uh-huh. I que ens han deixat una sensació de fascinació per alguna cosa, per com expliquen un detall o una història amb una altra sensibilitat.
Uh-huh. Doncs vinga, comencem aquest viatge, que tenim moltes ganes i tenim molts llibres. Vinga, qui comença?
Jo crec que sí, per aquesta preciositat.
Val. Doncs, a veure, la primera proposta és de Katsumi Komagata. Bé, hem de dir que potser els noms no sonaran com haurien de sonar, però no tenim cap clau per dir-los. Katsumi Komagata és un artista i un il·lustrador japonès que de formació va ser dissenyador gràfic, uh-huh. I això ja és interessant perquè la seva proposta és molt gràfica, és molt visual i explora la materialitat dels llibres, no? Llavors ella explica en diverses entrevistes que té disponibles a la xarxa que va començar aquesta proposta que compartirem amb vosaltres, Little Eyes, que la va començar amb la seva filla petita quan era una bebè i buscava una manera de comunicar-se amb ella. I aleshores doncs va crear 10 llibrets. Sentiu que estic obrint?
Sí, està aquí obrint.
Sí, perquè venen doncs tot ben plastificats. Mm-hmm.
Sí, va crear un codi gairebé, no?
Sí,
visual.
Sí, va crear uns materials, són unes capsetes, són 10 capsetes, van enumerades, no? I aleshores ara estic obrint la número 1, que es diu First Look, no? És per als més petits, allò ens podem pensar doncs amb bebès de 3, 4, 5 mesos que obren aquest llibre, que en realitat són doncs unes targetes en blanc i negre, amb formes diferents, i que es poden obrir, no? Amb fulles que es poden obrir i tancar, i totes són en blanc i negre, suposem perquè, bueno, diuen que els nens tenen més facilitat per fixar-se en aquest contrast, no? Uh-huh. I no tant amb els colors.
Molt bé.
I aleshores, doncs, això és explorar la materialitat i donar una oportunitat als més petits de jugar amb materials que són estèticament potents, no? Llavors n'hi ha un altre, per exemple, que hem portat el número 8, perquè hi ha com una progressió, no? Per exemple, aquest és molt simple, però clar, si ens posem en la situació d'un bebè de 6 mesos o 8 mesos, doncs clar, potser no ho és tant, obrir, no, la porteta,
clar, experimentar.
I en canvi, per exemple, aquest, que és el número 8, doncs representa que ja és per un nen una mica més gran, potser per dir algo, no sé, un any, no? Més que explica ja una història. Aquest es diu Little Eyes, Friends in Nature, o sigui que el tema és els animals de la naturalesa, i aleshores pots anar obrint aquest llibret. Aquest sí que té forma de llibret, amb 6 o 7 pàgines, i aleshores són pàgines de dimensions diferents, unes més petites, unes més grosses, que les anem obrint i ens van explicant una història. Ara la que estic obrint és la història d'un núvol, d'un dia que fa sol, i el núvol doncs va girant la pàgina i cada vegada s'enfosqueix més, fins que arriba una tempesta, i després de la tempesta doncs ja sabem que torna
el bon temps, el sol, temps. Preciós el llibre, també, doncs aquest recurs, no?
Pues
molt didàctic.
Es un desafío el que le estamos haciendo a Cristina, porque siempre decimos un álbum es aquello que no es posible explicar por la radio, que no es posible explicar por teléfono. Claro. Pues esto es lo que está intentando hacer, y fantástico, ¿no?
Molt bé, sí. Què més?
Sí, i també, bueno, jo volia afegir que jo crec que l'implícit d'aquesta proposta és que el que li està oferint al nen és que explori lliurement, no? I a mi em va quedar una frase d'un dia d'una entrevista que vaig escoltar, que deia que els adults expliquem masses coses als nens, no?
Totalment.
I aleshores els materials que ell construeix són justament per això, perquè el nen tingui aquesta llibertat i explori aquesta imaginació. Ara, bueno, estem obrint una altra, que es diu Història d'una llàgrima, i això és molt bonic també, no? Com explica la història d'una cosa, que és una llàgrima, que normalment doncs no li donem importància, no? I en canvi doncs amb aquesta història doncs li dona una mirada literària i molt poètica a la vida d'una llàgrima. Aleshores, ell sempre juga amb la materialitat del llibre. A la portada podem veure l'ull, no? Tallat, i la llàgrima també tallada, que es va veient en totes les pàgines. I aleshores és la història d'un nen que li cau una llàgrima perquè s'ha enfadat amb un amic seu, i aleshores ens va explicant la història d'aquesta llàgrima, com va arribar a la terra, és absorbida per la terra, per una planta, no?, per les arrels, i com doncs, llavors reapareix en una fulla, i com s'evapora fins a arribar als núvols, i bueno, i torna a ploure, no? És una meravella.
És una meravella, jo crec que el viatge d'aquesta llàgrima, molt bé, per també, suposo, doncs, que el nen o la nena també descobreixi doncs tot aquest viatge, no? I tota la importància també d'aquestes emocions.
Una cosa que comentava hace un rato Cristina es que esta experiencia nace de la interacción con su hija, ¿no? Y que hay muchos autores, muchos creadores que han creado a partir de ese diálogo con los niños. Uno de ellos es Leo Leoni, que es uno de los que admira Katsumi Owabata, ¿no? El Kawabata.
Sí.
Y bueno, que todo este trabajo con el papel, que es muy especial, el tacto, lo sensorial, él trabaja mucho en talleres, y de los talleres que hace es talleres con ciegos, ¿no? Entonces ahí tiene una carga especial, una importancia especial, el papel, el tacto, y lo que ese plegado, ese uso de las tijeras puede desarrollar.
Però ara estàs comentant doncs amb aquest col·lectiu en concret, no? Amb aquesta discapacitat visual, però per exemple pels nens petits també és molt important això, no? La textura, els materials, no? Dels llibres també, doncs per aquest joc i per aquest tipus d'investigació que fan.
Exacte, sí, clar, és un vincle amb la història, amb el llibre, i és el que és un element, no? Que els permet relacionar-hi relacionar-s'hi, no? Maria Montessori, no?, diria que és fonamental tocar, no? I potser a vegades doncs, ens oblidem, no?, d'aquesta... Sí.
Doncs vinga, toquem més llibres. Sí.
La gran ventaja que tenemos frente a lo virtual, ¿no?
Claro,
porque
totalment.
Es eso, desarrollar otros sentidos que no son los que expresamente nos habilita la pantalla.
A mi és una de les coses que més m'agraden abans que has tret doncs, l'embolcall, no?, del llibre. A mi doncs, agafar un llibre nou, olorar-lo, tocar-lo, no?, doncs, experimentar, doncs, és una sensació que és un plaer, com vosaltres dieu. Vinga, seguim aquest viatge. Ara, quina és la següent proposta?
Doncs aquesta proposta ens agrada molt perquè no té escriptor. Té un il·lustrador i un compositor, o almenys ells així es defineixen, no? El Jae Soo Liu es defineix com a il·lustrador i el Dong Il Shen com a compositor. I aleshores és la història d'un paraigua, és un àlbum il·lustrat, sense paraules, per tant, doncs, anem veient la història d'un paraigua sense cap altre element més que la imatge. I també hi ha un CD... De música que l'acompanya, que ara no es veu perquè... Ah, sí, està aquí. La música, doncs, el que permet és crear l'experiència, l'ambient,
no?
Exacte.
Que, per cert, no hi ha paraules, només hi ha aquestes imatges, però m'encanta el punt de vista.
Sí. Clar, és
perquè és com un, sí, com un pla zenital, no? I es veu, doncs, diferents paraigües. Primer començàvem de groc, cada cop hi ha més paraigües i alguna cosa, suposo que va passant, doncs, pels carrers i places i... Bé.
Clar, en realitat és la història d'un nen que en el seu camí cap a l'escola. Aleshores, doncs, surt de casa seva amb el paraigua perquè plou i es va trobant altres nens que també...
L'acompanyen en aquest recorregut.
Clar,
molt
i
bé.
Aleshores, doncs, des d'aquest pla zenital, efectivament, doncs, es va veient la poesia que té, no?, aquest nen que va recollint els seus amics amb aquests altres paraigües de colors fins a arribar a l'escola. Però, clar, passen per parcs, passen per escales que pugen, baixen per el tren, no?, i és una bellesa impressionant. I, a més, clar, amb aquesta música, tres notes de piano només, que intenta fer la textura de la pluja, no? Potser fa pim-pim-pim al principi i llavors cada vegada més forta, no?, la pluja es va intensificant.
Sí, amb més intensitat. Maco. Molt bé, doncs una altra delícia, sí. Visual, jo crec, sí, Cecília,
que,
aquest.
Además, permite también hablar sobre las historias que pueden estar sucediendo, que no necesariamente es una ni dos, pueden ser tantas como lectores haya.
Claro.
Y el paraguas que está solo, apartado del grupo, o cuando se van desplazando por una calle, ¿cuál es el que queda rezagado? Digo, permite eso mismo, ¿no? Imaginar històries i moltes històries.
Imaginar, que és el que explicàvem abans, que a vegades els adults expliquem masses coses i els nens i nenes també han de fer aquest exercici de doncs, crear i imaginar el que ells doncs, creguin convenient. Què més?
Doncs la següent proposta, no sé si la vaig parlar, jo parlo molt. Això no ho sabria pronunciar. Kwon Yun Tak. És la història El meu gat fa el mateix que jo, i és també una història molt, molt senzilla, però jo crec que hi ha alguna cosa en els llibres que hem seleccionat de fixar-se en alguna cosa molt senzill i molt concret, no?, i fer-ho poètic o literari, no? Llavors és la història d'una nena i d'un gat i el joc entre ells, no? Llavors, bueno, la nena al principi del llibre està una mica enfadada perquè diu que el seu gat és egoista, no? Diu, el meu gat és egoista, quan el crido no em fa cas, quan el vull abraçar s'escapa, si el miro a la cara tanca els ulls. Però aleshores passa alguna cosa màgic, que és que es miren, no? El gat i la nena es miren i es posen a jugar i entren en aquest ambient de joc, no? Llavors, és molt bonic perquè hi ha una frase que es va repetint, que en el qual la nena diu, ara el meu gat fa el mateix que jo, no? I aleshores és, si em poso a sota dels diaris, doncs ell també s'hi posa. Si m'amago sota la taula, ell també, no? I aleshores tenen tot aquest joc, aquestes complicitats, però arriba un moment en què canvia el ritme narratiu i de cop i volta la nena diu, però ara, a partir d'avui, jo faré el mateix que ell. I aleshores és aquest canvi sobtat de ritme en el qual... La nena doncs, diu, com un gat miraré lentament per la finestra, com un gat m'enfilo ben amunt i miro el que m'envolta, no? I per tant, doncs, veu el món des d'una altra perspectiva gràcies a aquest joc, no? I a aquesta relació amb el gat.
Fantàstic, no? Que canvia el seu punt de vista també a través d'aquesta relació amb el seu animal, i que segur que amb els nens i nenes els hi encantarà, perquè sempre, doncs, a tot el que siguin històries, no? A Cecília també, sí. Doncs, protagonitzades...
Sí, bueno.
Para animales de compañía.
Y pensando en puntos de vista o en completar los puntos de vista.
Ah, sí.
És que els nostres oients no ho veuen, però a l'estudi avui és una bogeria de llibres, de contes, tots, com dèiem, doncs, de la literatura japonesa.
Bueno,
o la majoria.
Que és esta història de Shunko Shibuya, també no sé si se pronuncia d'esta manera, però que és un perro, el señor perro, que trabaja en la oficina de objetos perdidos del pueblo. Y entonces todas las mañanas recorre el camino buscando los objetos que se han extraviado. Y cuando llega a la oficina, los acomoda a esperar a que vengan a reclamar. Entonces, claro, aquí es permite interactuar con el niño porque, bueno, primero viene, buenos días, señor babosa, ¿qué ha perdido? No, es que yo no soy una babosa. He perdido mi casa, es redondita, como un remolino. Entonces eres un cargol. Y así cada vez con uno de los objetos que tiene en su oficina va atendiendo y va completando ese animal que no es el que a primera vista reconocemos. Entonces a su vez es el niño el que completa esta imagen o este animal.
Clar, i és molt, molt poderós això, no? De, com a nen, no? Que et llegeixen contes, perquè potser tu no els pots llegir encara, no? Poder participar en la lectura, no?
Que això és una de les claus de l'èxit, no? També participar d'aquests moments de lectura entre pares i fills.
Exacte, sí, és a dir, clar, hi ha moments per tot, hi ha moments per escoltar, hi ha moments per imaginar, per inventar, però el nen també pot fer de narrador, no? I aleshores aquest llibre ho permet. D'aquesta manera hi ha com un equilibri entre l'adult, no?, i el nen, que va resolent tots els petits misteris i que, per tant, participa molt activament en la lectura.
Vinga, que nosaltres també tenim ganes de participar activament. Quina serà la següent proposta?
Pintores?
Vinga, pintores.
Doncs pintores, bé, ens torna a situar en aquesta complicitat entre, en aquest cas, entre dos nens, dos germans, no? Una nena una mica més gran i un nen petit. Resulta que la mare els diu que han d'anar a banyar-se, no? I aleshores no en tenen gens de gana, com passa moltes vegades.
Molt habitual, això passa molt i després no hi ha manera de que surtin, eh? De l'aigua.
Sí, doncs atenció al que fan aquests nens. I el nen petit es posa a buscar per allà per les calaixeres, no? I troba unes pintures. I aleshores, de cop i volta, això, es miren i comencen a pintar-se la cara. I, bueno, doncs la nena acaba sent com un gat, el nen em sembla que és un indi, i aleshores això es comença a fer gros, es despullen, es pinten tot el cos, i aleshores entren en aquest espai de la ficció que han construït ells, no? Que és que arriben a una selva on hi ha serps verinoses, també al mar, on hi ha balenes enormes que persegueixen, bueno, i aleshores és tot aquest joc, han entrat en una ficció que han construït ells, molt especial, amb aquesta complicitat, no? Fins que la mare, doncs, els torna a reclamar cap a la banyera, i clar, no tenien ganes d'anar-hi, però ara ja tenen
la realitat.
Sí, però ara tenen un motiu per anar-hi, perquè han deixat l'habitació i s'han deixat ells,
que no hi ha cap excusa i que han d'anar a l'aigua, evidentment.
I que además en el libro también vemos la progresión del color, ¿no? A lo largo de las ilustraciones cada vez se van enriqueciendo más de color, que suponemos que son los cuerpos de los niños en el momento también de entrar a la bañera. Y es una forma también de hacer de un acto cotidiano, rutinario, ponerle diversión, ¿no? Y disfrutarlo también.
I també aquesta cosa tan, tan fràgil, no? Tan potent dels nens, que de cop i volta estan aquí a la realitat i de cop i volta estan en una ficció, no? Pasa en segons, ¿no? Y eso es muy maco como captura, trobo.
Y las ilustraciones de Susy Lee, que,
sí, bueno,
son una maravilla. Es la Susy Lee, la de la ola, que ha estado el año pasado, creo que fue aquí en el FLIC, Y bueno, tuvimos también la oportunidad de conversar uh-huh. con ella, de conocer más de su obra. Uh-huh. Y esta es una, bueno, un ejemplo de esta maestria que tiene.
Que per cert, Cecília, ara que comentaves, no? El FLIC doncs, arriba ara, el 13 i el 14 de març, no? Al Museu del Disseny de Barcelona. Per què hauríem d'anar a aquest festival de la literatura infantil?
Bueno, porque creo que va en la línea de lo que estamos comentando aquí, ¿no? Que la experiencia con un libro, la experiencia de la lectura, sea disfrute, sea uh-huh. La intensidad del disfrute y el disparador a su vez para la imaginación.
Aquesta és la clau, no? M'imagino, Cristina, com a investigadora d'aquest grup, Gretel, trobar doncs, això, el plaer per la lectura, fomentar, alimentar, no? aquest plaer que a vegades costa.
Sí, sí,
efectivament. Sobretot quan els nens van creixent.
Sí, sí, potser amb els nens també justament les propostes són molt més creatives, no? I potser la literatura més de juvenil el que fa és tancar-se més, no? Explorar menys potser doncs, la materialitat del llibre, les històries doncs així, no sé, descabellades, l'humor, no? Clar, la literatura infantil té això, no? Que de seguida ens permet doncs, connectar a través de l'humor, amb imatges molt poderoses, amb propostes molt, molt descabellades, no? I a vegades són llibres molt irreverents, no? que enganxen molt, però sí, sí, efectivament és...
Y que además es esa irreverencia no es solamente para el mundo infantil, o sea, es un libro, o sea, es una literatura provocadora también para los adultos, en alguna medida que tenemos a veces el cerebro o la imaginación anquilosada, es una manera también de despertar o de tomar contacto con otros momentos y otras capacidades que muchas veces también vamos perdiendo, ¿no? Y esto nosotros lo vemos cada mes en el Club de Ilustrados, ¿no? Que es la posibilidad de ese encuentro en torno al libro álbum, a la ilustración y la posibilidad de descubrir a través de esas grietas de esas magias que se dan entre el texto y la imagen o solamente la imagen. Unos mundos que és agradable transitar.
Doncs vinga, continuem transitant en altres mons i universos. Ara, quina serà la següent proposta?
A propósito del baño,
sí,
¿no?
Sí, he vinga, pensado, va. Digo, el baño. Un altre, sí, un altre llibre que parteix de la mateixa situació, d'anar al bany, però en aquest cas és un nen petit doncs, que se sent molt independent i que vol treure's, despullar-se a ell, no? Aleshores, bueno, el llibre es diu Atascado, encallat, de Shinsuke Yoshitake. I aleshores és aquest nen, comença així la història. Me he quedado atascado y no me puedo desnudar. ¿Cuánto rato llevaré así? I aleshores es veu doncs, a la il·lustració el nen amb el jersei cap amunt i els braços allà encallat, no? I aleshores és interessant perquè, clar, s'espanta perquè diu, ostres, hi ha una possibilitat, encara que sigui remota, però hi ha una possibilitat que em quedi així tota la vida, així atascado, no?, encallat. Però aleshores comença a pensar i diu, bé, potser tampoc està tan malament quedar-se així, no? Perquè potser doncs, hi ha adults que també es queden encallats, no? Per tant, doncs, bueno, ara la pregunta és què haig de fer per sobreviure en aquest estat permanent d'encallat, no? I aleshores es va fent preguntes, que és aquest raonament del nen, no? Què faria si tingués set? Ah, doncs necessitaria una palleta, no? I què... Bueno, aquí fa glu, 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 se la veu, no? I què faria si ve el meu gat i em fa pessigolles a la panxa, no? Doncs llavors comença a pensar, doncs potser li hauria de donar de menjar, acariciar-lo i portar-lo a passejar, no? I així entra en tot aquest raonament...
En tot aquest univers, no, de possibilitats infinites que tenen els nens que nosaltres sí. ni imaginaríem moltes
Exacte.
Vegades.
Sí, i és, bueno, amb molt d'humor, va pensant moltes possibilitats fins que al final la seva mare arriba, l'ajuda, no, i el banya, i l'última pàgina també m'agrada molt perquè diu: "M'he quedado atascado en el pijama mentre es vestia" i diu: "Cuánto rato llevaré así", no? Per tant la torna a començar la història de quedar-se encallat, no? Aquest nen que vol ser independent, però que costa, no?, aprendre a posar-se i treure la roba.
Evidentment, però que també fomenta l'autonomia, no? I també, doncs, això, la imaginació.
Jo crec que pensando en las diferentes posibilidades de leer la realidad, podríamos conectarlo con ser o no ser una poma, clar.
I aquest, a veure, expliqueu-nos, de què tracta, qui és l'autor i l'editorial?
Bueno, aquí en este caso es Shinsuke Yoshitake.
És el mateix, sí, és el
atascado. Y creo que también termina siendo un libro filosófico, porque comienza un día que el niño, al volver del colegio, ve una manzana sobre la mesa y se pregunta qué es eso. Y si en lugar de ser una manzana no fuera una manzana, entonces aquí se pone en marcha una cantidad de opciones, que desde una cereza gigante, o está rellena de mermelada de uva, quizás un ovillo de piel de manzana, o una naranja con máscara, quizás sea un pez rojo hecho una bola, esta que a mí me encanta, sí. O una manzana mecánica llena de dispositivos. Entonces, claro, aquí se ve el interior de la manzana con todo un sistema de...
Molt complexa, sí,
sí. Complejo de funcionamiento, que está la unidad de control de dureza, el motor de manzana, la unidad de control de color, el depósito de esencia. Entonces, bueno, esta es otra posibilidad. Y o quizás sea un huevo raro, y cuando eclosione y me vea, pensará que soy su mamá. Entonces, que yo sé que te gusta este especialmente,
sí,
también, que si quieres...
Sí, sí, i aleshores, clar, el que crec que ens agrada d'aquesta proposta és que apropa la literatura a la filosofia. Jo quan el llegeixo sempre em recorda Descartes, no? Aquest mètode cartesià, no? Del filòsof, que el que feia era, doncs, intentar deconstruir la realitat, no? Per tornar-la a construir, no? És a dir, agafava una hipòtesi, no? I aleshores deia, i si no és així, no? I aleshores començava a refundar la realitat, no? I una mica és el que fa amb aquesta poma, no? Quan es planteja, i si no era una poma, no? Perquè clar, l'explora des de tots els punts de vista, el que ha dit la Cecília, però també després comença a pensar que si portés barrets, doncs quins barrets portaria, i quins cabells portaria, si amb el cabell llis o arrissat o amb trenes, no? I aleshores t'ho va dibuixant tot, així com un llibre informatiu, no?
Si tuviera hermanos.
Si tuviera hermanos, també, doncs com seria?
Possibilitats infinites, eh? Possibilitats el que pot infinites. Donar de si, no? Amb tota aquesta imaginació.
Sí, també, doncs, quina és la història d'aquesta poma, no? Si ha arribat amb un meteorit, no? Que s'ha estrellat contra la Terra, bueno, aleshores s'inventa tot, la història de la poma, les característiques, també es pregunta si podria tenir sentiments, i aleshores torna a fer aquest esquema, no? Com el de la poma mecànica, no? Posa la poma al mig i amb, com si fos un llibre informatiu, doncs amb totes les fletxetes, totes les evidències, no? que ens farien pensar que la poma té sentiments. Doncs empalidecer de tristesa, no? I es veu la poma allà menys vermella.
Ablandarse si la cubro de mayonesa.
Dormir com un lirón, no? I aleshores, clar, et va posant totes les evidències científiques, no?
Y otra posibilidad es que sea la reencarnación de su tatarabuelo que viene a visitarlo.
O sigui, imagineu-vos, eh? Imagineu-vos les possibilitats infinites d'aquesta altra proposta que ens ofereixen. Sí. Ens queden 4 minuts. Decidiu a veure quins trieu.
Pues sí, sí, sí.
Vinga.
Doncs, bueno, Els meus amics és un llibre també molt senzill, és celebrar l'amistat i el que aprens dels amics. És una frase que es va repetint al llarg de tot el llibre, però que va canviant lleugerament. És de Taro Gomi, que segurament és l'autor més internacional,
sí,
no?
Sí,
que ha estat més del Japó. Sí. Amb el meu amic gat vaig aprendre a caminar, i aleshores...
Espera't, perquè tenim una nena que ens ha llegit aquesta història.
Taro Gomi. Amb el meu amic gat vaig aprendre a caminar. Amb el meu amic gos vaig aprendre a saltar. Amb el meu amic mico vaig aprendre a dimpar. Amb el meu amic cavall vaig aprendre a curar.
Doncs l'Arlet, que va llegint i va passant pàgina, m'encanta. Doncs com va explicant aquesta història, per què el recomaneu?
Perquè justament és un llibre que pot ser narrat per un nen petit de 3 anys i mig, que pot fer-lo sentir un lector, no? Per la senzillesa d'aquesta frase que va canviant, no? al final, i per la, també pel missatge, no? Perquè al final és això, una celebració de l'amistat i de les petites coses que aprens amb els teus amics.
Uno más?
Un més molt ràpid, perquè ens espera, encara hem de parlar d'una campanya també molt, molt important.
Molt bé, bueno. Venga. El Petit Butó, y ese Shoko Ogawa, que cuando se une con esta ilustradora, Chiaki Okada, hace este maravilloso libro. Pero antes había hecho otros libros. Ella es conocida como novelista y es más, ganó un premio, el premio Shirley Jackson, en el cual finalistas habían sido Stephen King y Joyce Carol Oates. Entonces, esta fue la creadora de este libro, que es una historia de una niña que tiene una camisa prendida con un pequeño botón. Y ese pequeño botón, su mejor amigo es el pequeño Hal. Pero ¿qué sucede? Es que en esa camisa tan bonita, tan... Un día el botón se desprende y rueda. Entonces, en ese camino por la habitación de la niña, se va encontrando a un sonajero, se encuentra el babero de cuando ella comía, y entonces establece una conversación con todos ellos, que le dicen como que ellos ya no tienen razón de ser, que cuando le daban el uso a la niña sí, pero que ahora ya no. Y bueno, en realidad recuerdan que ella come y empieza, come sola, por lo tanto ya no lo necesita. Y finalmente, bueno, el Petit Butó termina cuando ella sigue creciendo y ya esa camisa, esa blusa ya no le va, termina siendo un recuerdo, pero un recuerdo también útil y de mucho cariño, como el resto del osito de peluche, el sonajero o el babero.
Doncs un llibre també preciós, com hem descobert avui molts títols, que segurament faran les delícies no només dels petits, sinó també dels més grans, dels pares, acompanyant doncs a la lectura dels seus fills. Moltíssimes gràcies a totes dues, un plaer.
Al matí, amb Raquel García.